Una estona de conversa amb el Marc Corral. Bé, més ben dit, una estona per completar conversa amb el Marc Corral, que conversa que ja vam iniciar tot just ara fa 7 dies, quan parlàvem sobre el senyor Martin Seligman, el pare de la psicologia positiva. Parlàvem dels conceptes optimisme, felicitat, en contraposició a la tesi, abans de que aparegués aquest concepte de la psicologia optimista, que se m'han adonat que l'estudi d'això que li diem nosaltres com aquest espai, la nostra ment, només parlava de trastorns, d'angoixes, de fatalitats, i aquest senyor va dir, per què no podem estudiar la ment humana a partir de l'optimisme, la felicitat, la bondat, etcètera, etcètera, no?
Aquesta és l'idea, sí.
Ens va situar el Marc Corral, psicòleg de NIVI, Centre d'Atenció Psicològica, tots aquests temes, i em va llançar un repte. I el Marc em va llençar un repte. Escolta, aquí en aquesta pàgina, que ara d'aquí un momentet compartirem, que es diu Authentic Happiness, autèntica felicitat, és una pàgina de la Universitat de Pennsilvània, que és on aquest senyor és catedràtic de psicologia, doncs ja tu entres i ja et logues, però de forma senzilla, únicament correu electrònic i posar-hi una contrasenya, llavors pots accedir a, bueno, et demanen unes dades, et demanen l'edat i tal, suposo per fer perfils, coses d'aquestes.
Sí, sí.
Però després pots dir que no vols rebre cap tipus de feedback de coses d'aquestes i no hi ha cap problema. Hi ha com una quantitat de qüestionaris, però brutal, és enorme. Qüestionaris sobre fortalesa, sobre sentit vital, sobre satisfacció de la vida, sobre tenacitat, esperança, emocions, etc. Hi ha un que és el test de l'optimisme, que és el que el Marc em va reptar a fer. Jo l'he fet, li he passat en el Marc perquè veiés els resultats, i representa que sóc moderadament optimista.
Correcte, sí.
O sigui, trobo una miqueta en la línia mitjana, però un palet més cap a l'optimista que cap al pessimista.
Més cap a l'optimista que al pessimista, sí, lo qual és una dada bona, sí, efectivament. Sí, sí, sí. Això vol dir que les teves pautes de pensament davant d'una adversitat, tot i que el test mereix situacions d'adversitat i situacions d'èxit, és a dir, sí. Et diu quines són les teves pautes de pensament davant d'aquestes situacions. Pues davant d'una adversitat, tu podries dir que les teves pautes de pensament, la teva forma d'enfrontar-te a l'adversitat és moderadament optimista, que és lo correcte, lo més útil, podríem dir, lo més factible.
Exemples de preguntes que et fan, per exemple, diu, vostè es presenta per un càrrec públic i l'aconsegueix, i quina de les dues opcions encaixa més amb el que vostè pensa? Vaig utilitzar molt de temps i energia fent campanya per arribar en aquest càrrec, o treballo amb molta tenacitat en tot el que faig. Per exemple, una altra pregunta n'estic agafant així a la babalà. Organitzes un sopar que és un èxit, no?
Sí.
Soc especialment encantador. Vaig estar especialment encantador aquella nit, o soc un bon anfitrió. Llavors, de 32 preguntes concretament, que són les que té aquest test, amb les respostes que tu donen, ells fan una anàlisi científic, vull dir, aquí sí que tu dius, perquè a més després la resposta que et donen es nota que hi ha uns gràfics i unes coses,
Sí, sí,
sí. L'anàlisi és molt seriós, em vas dir tu,
Sí, sí, sí. A veure, tot el que estem dient aquests dies té un aval científic important, només científic, també clínic.
I
també
més
clínic.
A la Universitat de Pennsilvània, que és com el Santa Santorum d'aquest senyor i de totes aquestes teories.
Sí, n'hi ha més psicòlegs i psicòlogues i universitats que ara mateix estan treballant en temes d'optimisme i que fins i tot ara tenen més repercussió en psicologia sobre el tema de l'optimisme, fins i tot que el Martin Seligman. ¿Vale? És a dir, ara s'ha obert una via des d'any 80.
Sí. Pioner,
no, no, i continua, però des dels anys 80 que realment la psicologia positiva està avançant i s'està investigant cada cop més. I en clínica s'està fent servir, és a dir, s'està fent servir més, no més, però perquè encara tenim el model d'intentar treure o superar el que serien els trastorns o les conductes adaptatives, però també hi ha una via important d'intervenció per modificar la conducta desadaptativa treballant sobre les fortaleses més que sobre aquelles coses que tens desadaptatives o que tens malament. Per tant, sí, té un aval científic important. Sí, Martin Seligman és un gran, gran investigador. Els tests, el que en realitat t'estan demanant, has ficat uns exemples de preguntes, què és el que estan demanant? Sobre el teu estil de pensament. Si recordem una miqueta el que vam dir la passada setmana, l'optimista és aquella persona que davant d'una adversitat, la seva pauta de pensament, vale, és, per un costat, no és interna, és externa, per un altre costat, no és permanent, és a dir, les causes de l'adversitat no les veu com permanents, sinó que les situa en el temps.
En l'ara i aquí.
Exacte. Oi? I després, l'adversitat no la veu com algo global, sinó com algo circumstancial i, a més, específic d'aquella adversitat. Aquesta és una pauta de pensament clarament optimista. Davant del pessimista, que les causes de l'adversitat les fa seves, causes internes, dos, és permanent, això serà per sempre.
Només vale. Pot anar pitjor.
Només pot anar pitjor. Vale. I a més són globals. És a dir, això, aquesta adversitat passa no per aquesta circumstància concreta, sinó que passa en termes generals. És a dir, tot és un desastre, tot és una catàstrofe. Si ens anem als dos extrems.
Quan un està vivint una situació molt dolenta, és molt fàcil veure l'optimista i el pessimista, perquè amb això que deia, un optimista diu, a veure, pitjor no podem anar, vull dir que passi el que passi, anirem a millor. I el Exacte. Pessimista diu, no, això encara pot empitjorar més.
Hi ha una característica molt clara en l'optimista. I l'optimista és aquella persona que persevera. Té una alta tolerància a la frustració, davant d'una adversitat, fins i tot pot veure estar una oportunitat. Mentre que el pessimista clarament no persevera. És una persona que emocionalment pues s'esfonsa i comportamentalment què és el que fa? Pues no fer acció, és a dir, retraure's i no actuar. Aquesta seria la característica comportamental la que més es veu. Però és important, és molt important tenir en compte que tot això ve, i és important, tot això ve de les pautes de pensament. Si recordem una miqueta el fil conductor del que vam dir l'altre dia. És a dir, tot això surt d'una investigació, surt d'una investigació d'un descobriment que vam fer d'alguna manera fortuït el Martin Seligman quan va acabar els seus estudis universitaris i va començar a investigar, que són sobre la indefensió apressa, que per no tornar a explicar-ho, parlava sobre la manca de control. És a dir, si tu estàs davant d'una situació en la que no tens control, vale, el que estàs aprenent és a no respondre, vale? I et deprimeixes. Però van trobar un petit percentatge, no, que és un 33%, és un de cada tres, no és un petit percentatge.
No.
Un 33% de tots els experimentants, és a dir, totes aquells animals i persones que van investigar durant anys, van trobar que aquell percentatge de gent, pues escolta'm, era immune al desànimo. És a dir, continuaven donant respostes, tot i que la situació clarament era de falta de control. I és a partir d'aquí que van trobar que hi havia unes persones que clarament eren diferents a les altres, eren més optimistes. Perquè investigant què és el que tenien de característiques aquestes persones o de diferencial aquestes persones davant de les altres persones que efectivament aprenien a no respondre, el que van trobar és que tenien unes pautes de pensament diferents. Davant de l'adversitat, ells no es rendien. I aquestes pautes de pensament són aquestes tres àrees que t'he comentat. És important tenir en compte això perquè expliquem una miqueta com és el comportament, per simplificar, com és el comportament humà. Què és el comportament humà? Bàsicament són tres elements, són tres àrees. Nosaltres el que són emocions, pensaments i la conducta explícita.
O fets.
Quan nosaltres estem parlant, tenim aquests tres comportaments. Jo, per poder parlar amb tu, necessito pensar,
sí,
vale? Tinc que verbalitzar-ho, aquest seria el comportament extern, i l'emoció no és una emoció neutra, és a dir, jo ara mateix estic amb tu en una situació i tinc una emoció determinada.
T'ha d'importar el que em dius, has d'estar interessat, has de...
Correcte, sí. Bé, en realitat quan nosaltres parlem d'optimisme i de felicitat, que és del que va aquesta conversa que estem tenint des de fa uns dies, és a dir, de com aconseguir ser més feliços, en realitat de què estem parlant? Estem parlant d'un estat emocional. Quan tu li estàs demanant a una persona, escolta, tu ets feliç? Estàs trista? Estàs eufòrica? Estàs sentint plaer? Estàs parlant d'emocions, correcte? Mm-hmm. Però sabem per la investigació, sabem pels estudis que les emocions i els comportaments venen dels nostres pensaments. Sí? És a dir, diem ara mateix en psicologia, sabem que no hi ha emoció si abans no hi ha hagut un pensament. Què és el pensament? El pensament, entre altres coses, però principalment, és aquest diàleg interior que tenim constant. Vale? I que, a més, intenta-ho.
O sigui, si jo no abono el terreny internament, mai podré exterioritzar una emoció, vols dir?
No, això vol dir... No, exactament, no és això. Això vol dir que tu ara mateix tens una emoció més alta, més baixa, més eufòrica, més disfòrica, correcte? Això és producte del llenguatge interior que tu tens. Uh-huh. Aquest pensament que tu tens, moltes vegades ni ets conscient de lo que tu t'estàs dient a tu mateix fins que pares, frenes i prestes atenció a allò que t'estàs dient mentre estàs actuant i mentre estàs sentint. Vale? Per tant, tot i que és un cercle, és a dir, comportament, conducta, emoció i pensament i retroalimenten, sí que diem que les emocions i el que fem depèn principalment del nostre estil de pensament. Correcte? Mm-hmm. Torno a dir, el pensament és un flux, és impossible, ho pots provar, intenta tenir la ment en blanc i no pensar. Serà més aviat... No, és impossible. Serà més aviat al contrari. És a dir, tu estàs actuant i estàs fent, probablement no seràs conscient d'aquest llenguatge interior, però intenta concentrar-te i no pensar i serà justament... És com la d'elefant. Intenta no pensar en un elefant de color rosa.
I l'únic que veus
és l'elefant de color vale? rosa. El pensament és un pensament continu. Per tant, això no ho podem entrenar. No, mira, per no tenir preocupacions, per no tenir malestar, farem una tècnica, no pensis. No ho podràs fer. Però sí podem fer una altra cosa. El que podem fer és modificar l'estil de pensament. I és sobre això que es basen les tècniques de teràpia cognitiva.
O sigui, però fins i tot aquest pensament inconscient, que tu no... O sigui, ara, per exemple, tu i jo calléssim, no? Uh-huh. Tanquéssim els ulls, estem en aquest estudi, i no féssim res, cada hostés amb el seu jo interior...
Estaries pensant.
Estaria pensant, però ho estaria fent voluntàriament. O sigui... Jo intento deixar la ment en blanc, tu dius que és impossible, jo estic absolutament d'acord amb tu, però tot el que em passaria pel cap, què seria? El que jo prioritzo, però jo ho faig involuntàriament.
Mm-hmm. Ho fas involuntàriament, però també pots modificar i seguir un curs de pensament determinat de forma voluntària. És a dir,
sí, és un, això és el que farien aquestes tècniques.
Sí, això és. Uh-huh. És a dir, modificar... De fet, el tema és el següent. Davant d'una adversitat, pensem en el tema que ens ocupa, una adversitat. Davant d'una adversitat, nosaltres el que fem és pensar sobre aquest fet. D'acord? Uh-huh. Pensar sobre aquest fet. Els pensaments es cristal·litzen en el que diem creences, sí? Que és, podríem dir, és un estatus més permanent del nostre estil de pensament, és a dir, d'aquelles coses o d'aquella forma de pensar que nosaltres tenim sobre les adversitats. El pessimista, que és el que farà? Tindrà un tipus de pensament més negatiu, l'optimista tindrà un estil de pensament més positiu. Això crea, es cristal·litza i es crea amb un cos de creences. Les creences són les que de forma automàtica et fan comportar-te i sentir d'una determinada manera, és a dir, no s'estan quietes, no tens les creences i ja està, sinó que actuen sobre el nostre comportament, sobre la nostra conducta i sobre les nostres emocions. L'optimista és aquell que les seves creences li condueixen a ser perseverant, vale? A xifrar l'adversitat o centrar l'adversitat en un tema concret i llavors continua. El fet de continuar, a més, li està donant un feedback i és que si tu continues perseverant, vale, veuràs que tens més control sobre la situació i al tenir més control sobre la situació també, indefensió a pressa, també tindràs una sensació d'eufòria, de felicitat, més control. En definitiva. Per tant, el tema és aquest, és a dir, el que ens hem de centrar és que la nostra vida, el nostre comportament depèn dels nostres pensaments, sí? De les nostres creences.
I els podem educar.
I els podem educar.
Entre cometes, eh?
Les tècniques de teràpia cognitiva les va crear, t'ho dic perquè tu apunta que jo sé que a tu t'agrada això del tema de la psicologia, Aaron Beck, vale? Aaron Beck i Albert Ellis, que són els pares de la psicologia, de la teràpia cognitiva. Llavors, el model d'aquests senyors es diu el model ABC. Jo proposaria als oients que facin un exercici molt senzill, molt fàcil, i és registrar quina és la seva pauta de pensament durant 2 dies. El que han de fer és portar una llibreta, sí, i apuntar les adversitats que han tingut. Un fet advers pot ser qualsevol cosa, eh? Estic buscant aparcament i no trobo, estic en una rotonda i una persona no, se salta la seva passa. Això és una adversitat. Davant d'aquesta adversitat nosaltres reaccionem, ¿vale? Es diu model ABC perquè l'A seria l'adversitat, la B seria la creença, és a dir, els pensaments. Llavors jo registro l'adversitat, ¿vale? Miro de rebobinar, que això és lo complicat, és una de les coses complicades en la tècnica cognitiva. Rebobino i miro a veure quina és la meva pauta de pensament, és a dir, què és el que he pensat davant d'això.
Quan m'han fotut l'aparcament...
Això és, anoto. He escrit un exemple d'una discussió amb la dona o amb l'home i ara ho explico. Vale? Anoto i després la C, que és la conseqüència. Què és el que he fet, què és el que he sentit. Vale? S'ha de tenir cuidado, perquè quan tu estàs fent les creences, ha de ser exactament el que he pensat. Una persona s'ha saltat al seu passo i què és el que ha pensat? Aquest tio és un bandarra, tothom és... Sí. Ningú respecta les normes,
sí,
o igual jo penso, ostres, sóc un desastre, igual me la pego, no me l'ha pegat de miracle perquè no estic atent, vale? Són el que jo penso. I després quin ha estat el meu comportament? El meu sentiment ha estat trist, irritat, el que sigui. Vale? I això ho anoto durant 2 dies i anoto 5. Anotem 5 adversitats, el pensament. Vale. A partir d'aquí identifico si la meva pauta de pensament davant de l'adversitat és negativa o positiva. Sí? Si la pauta de pensament és positiva, és a dir, la externalitzo, és concreta, i a més no és permanent, és situacional, ¿vale? Ostres, m'he saltat un cedo al passo, mira, és que estava despistat en aquell moment.
Un exemple d'una cosa i de l'altra seria, davant d'aquesta persona que se salta al semàfor, un optimista pensaria, mira que és burro, que gairebé se la pega, que és que sembla mentida aquesta hora, no sé què. I una negativa seria, és que la gent, o sigui, generalitzar, no? És que la gent no pensa en res, això és un desastre.
O, per exemple, em salto un semàfor en vermell, estava l'optimista distret perquè ara tinc que anar a la ràdio, menys mal que no passava ningú, bueno, això és perquè avui estic nerviós, però normalment això no em passa mai, ¿vale? Aquest seria un tipus de pensament optimista. El pessimista, ja m'he tornat a saltar un semàfor, m'estic fent gran, exacte, això és per culpa de l'edat, això abans no em passava, no m'he matat de miracle, el més probable és que m'hagués matat, mira, no passava ningú, però això ha estat producte de la sort, però el més probable...
Veig la diferència, veig la diferència.
Sí? Sí. Aquesta seria la diferència.
Ens queden un minutet,
Vaya,
i que hauríem de resumir.
Vale. Bueno, i davant d'anotar aquest pensament que jo proposo a part de fer els tests aquests, hi ha unes tècniques per modificar el pensament, ¿vale? Pensem que, i resumint en un minut, pensem que qualsevol tipus de teràpia que fem, qualsevol tipus de tècnica de millora, no parlem de teràpia, de tècnica de millora, perquè això es pot fer servir per una persona que en el test que has passat tu tinc una puntuació molt baixa, o per persones que com tu i com jo hem obtingut una puntuació moderadament alta, perquè podem millorar. Tot això és qüestió d'entrenament. És qüestió de treballar.
Això és factible, fer... És factible.
Sí, sí, sí. És factible, no...
Digue, a vegades que hi ha solucions que són més teòriques, però tu dius tu que treballes no. En la pràctica...
Sí, sí, per la pràctica clínica t'ho puc dir, però no cal només fixar-nos en la pràctica clínica que pugui tenir jo, sinó que això té un suport d'investigació i clínic sobradament provat, eh? Sobradament provat, és a dir, no estem parlant d'algo que no estigui provat des de fa anys.
Gent que ens estigui escoltant i que sigui allò gent molt fatalista, que sempre té el pensament negatiu al cap, que sàpiga que això es pot treballar.
Sí.
Jo crec que aquesta seria una miqueta la conclusió que hauríem de treure.
Sí, sí que és veritat que hi ha tendències, hi ha persones que efectivament neixen, per dir-ho d'alguna manera, amb una pauta de pensament més optimista i més pessimista, però sí que és veritat que les persones que són pessimistes claríssimament milloren, i milloren ostensiblement amb la tècnica, amb perseverància, clar, sí.
Perquè no fa feliç, la veritat. Sempre està en clau negativa, sempre està...
Segur.
Restant, això es pot treballar. Segur. Marc, moltíssimes gràcies.
Gràcies
ha estat
tu,
molt
Àlex.
Interessant. He compartit ja en el Facebook i en el Twitter la pàgina de la Universitat de Pennsilvània, que si la gent s'anima ja ho sap.
Sí, segur que s'anima.
Merci, Marc.
Gràcies, Àlex.